Gràcies, demà més, Gemma.
Bona nit.
Són les 11. El 9 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora? Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I en aquesta hora conversarem amb el Mamadou Lamine, un jove que va deixar el Senegal, va marxar en patera en un viatge al límit. Va ser aquí un jove menor no acompanyat i tutelat per la Generalitat. Enmig del debat creixent sobre les migracions, avui mateix n'hem escoltat exemples al Parlament de Catalunya i s'ha utilitzat d'alguna manera també al Congrés dels Diputats, i després que segons el 6 del setembre, quan es pregunta als espanyols quin és el principal problema actualment a Espanya, la majoria respon la immigració. I quan ho pregunta el Centre d'Estudis d'Opinió, la meitat dels catalans creuen que hi ha massa migrants. Avui sortim de l'etiqueta genèrica de migrant i baixem a la persona. D'aquí res, Mamadou Lamine. I ara imagina't que quan et posis a dormir avui, t'envaeix el pressentiment que et poden venir a detenir en qualsevol moment. I demà, i demà passat, i cada nit, i sense haver comès cap crim. Aquesta és la sensació molt real que va experimentar Tahir Hamoud Izgil, un poeta uigur que ha hagut d'abandonar la regió de la Xina on vivia. S'ha exiliat als Estats Units, on ha publicat un llibre que no es pot trobar a la Xina, però sí traduït en català, Quan vinguin a arrastrar-me a mitjanit. Hem enregistrat una entrevista amb l'autor que val la pena escoltar quan vinguin a arrestar-me a mitjanit. I tenim aquí a l'estudi un oient que tindrà un paper actiu cap al final del Catalunya Nit. La primera pregunta que li farem ja és coneguda, però la resta no. Una pista: d'aquí a 10 dies, el programa de TV3 30 Minuts farà 40 anys d'història. I la persona que ens està escoltant des d'aquí té a veure amb aquesta efemèride. Qui pot ser la persona que seu aquí a la meva esquerra? Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, en 5 minuts, volem tenir a l'abast el més important que estigui passant a aquesta hora gràcies a la feina del nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Bona nit.
Junts i Esquerra pressionen el govern en minoria de Salvador Illa perquè planti cara a Madrid i compleixi els acords.
Aquest ha estat l'eix de les intervencions a la segona jornada del debat de política general. Els de Puigdemont han reclamat al cap de l'executiu català que es faci valdre davant del PSOE, mentre que els republicans han alertat que la continuïtat de la legislatura aquí i a Madrid depèn del finançament singular. Sentim Albert Batet de Junts, el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment de les inversions de l'Estat en Catalunya?
Sense concrecions en finançament, i ja li avanço, no hi haurà ni tan sols converses sobre pressupostos. I tothom sap que les legislatures avancen amb concrecions i pressupostos.
Les concrecions en el finançament amb el pressupost serà així, ja ho dic, ho tinc perfectament assumit.
La CUP ha posat en dubte que l'Estat espanyol cedeixi sobirania fiscal a Catalunya per posar en marxa el finançament singular, i també Aliança Catalana dubta d'aquest nou finançament. El Partit Popular acusa Salvador Illa de representar el continuisme dels governs sobiranistes. El debat sobre el català també ha estat present i Vox també ha carregat contra el finançament singular.
Portem dues jornades d'aquest debat, però no s'ha acabat. Demà, sí, l'última, la tercera, què hi ha previst?
Doncs el bloc de la investidura, PSC, Esquerra i Comunitat Comuns portarà a votació resolucions que defensen el finançament singular per a Catalunya. En canvi, Junts es desmarca del concepte i apostarà per un model de concert econòmic. La cambra haurà de votar aquestes propostes.
Les manifestacions valencianistes han tancat aquesta tarda la Diada del País Valencià.
Ho han fet reivindicant la identitat i la llengua pròpies. La manifestació més multitudinària ha estat la de la Comissió 9 d'Octubre, que aquest any tenia com a lema Som País, Parlem Valencià. Per cert, que un grup de neonazis ha agredit un músic de la colla de Dolça Inés Estrella Roja de Benimaclet un cop acabada la manifestació a València. Segons el diari La Veu del País Valencià, l'han reconegut i li han donat cops al cap i a les cames. El noi ha anat a l'hospital per a una inspecció mèdica i poder denunciar així l'atac.
Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla Bencat i això m'imagino que vol dir que les pròximes hores farà molt vent.
Els bombers han atès en les últimes 24 hores més de 150 avisos vinculats al fort vent. La majoria de les actuacions han estat per arbres o elements d'edificis que han caigut, així com per revisar el cablejat elèctric a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a Girona.
Però on hi ha preocupació de veritat pel vent és als Estats Units.
Sí, l'Agència Nord-Americana de Gestió d'Emergències adverteix que l'huracà Milton, que impactarà contra la costa oest de Florida cap a les 5 d'aquesta matinada, serà catastròfic i mortal. Una agència, per cert, esquitxada per la controvèrsia política atiada des del Partit Republicà de Donald Trump, que acusa el president Biden i la candidata demòcrata Kamala Harris de desviar fons de l'agència per satisfer les necessitats d'immigrants irregulars.
T'havíem concedit 5 minuts i no hi has arribat, així que, si vols, pots afegir alguna cosa.
Vinga, per endolcir una mica de música. Per què, Manel, Taylor Swift s'ha convertit en la cantant més rica del món. Quina bona notícia per ella.
Per ella especialment, sí.
Suposo que els seus fans també estan contents perquè creuen que això és just. Segons la llista publicada per la revista Forbes, Swift té un patrimoni de 1.600 milions de dòlars, 500 més que l'octubre de l'any passat. El seu catàleg musical està valorat en 600 milions i les gires i els drets d'autor li han reportat 600 milions més. Les seves propietats immobiliàries estan valorades, atenció, en uns 125 milions de dòlars. Després d'haver passat a formar part l'any passat del selecte Club dels Mil Milionaris, Taylor Swift ha desplaçat ara, per exemple, Rihanna com la cantant amb un valor més gran pel que fa a això, a la virolla, Manel Elias.
Doncs ja pot cantar, ja. Les notícies del món pel Sergi Molero i les dels esports per en David Ubach. Benvingut.
Gràcies, bona nit.
Avui teníem partit de Champions del Barça femení. Com ha anat?
Sí, el primer de la temporada i, vaja, no ha començat pas gens bé el Barça, que ha perdut 2-0 al camp del Manchester City. Val a dir que el City es presenta com el principal rival de les blaugranes per assolir la primera posició de grup de cara als encreuaments de quarts de final. El Barça, recordem-ho, vigent guanyador de les dues últimes Champions, comença amb derrota en un partit en què grans tets l'equip de Pere Romeu, el Barça, recordem que ha canviat d'entrenador, doncs s'ha vist superat per l'empenta de les angleses i sotmès en moltes fases, sobretot pel cabal ofensiu del City, que en molts moments ha tancat el Barça a l'àrea pròpia, tot i algun avís també del Barça, però grans trets el City, mereixedor de la victòria. Gols locals de l'Eix al minut 36 i ja a la segona meitat de la seva davantera, això, al 77, un City, doncs, que som els primers 3 punts, el Barça es queda amb 0, i en l'altre partit del grup, el Hammarby ha guanyat 2-0 al St. Pölten. Per tant, el Barça, que comença una mica remant contracorrent aquesta Lliga de Campions.
Sí, sí, una derrota del Barça femení de futbol és notícia realment. Sí. I el nom i cognoms de les últimes hores en el món esportiu aquí és Andrés Iniesta, que avui ha passat pel tot costa.
Sí, ahir vam saber la retirada definitiva del futbol professional als 40 anys, i avui Iniesta l'hem pogut escoltar aquí en aquest mateix estudi, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un Iniesta que, respecte del que va explicar ahir, doncs ha afegit, per exemple, que la decisió la tenia ja molt ben meditada després d'aquest últim any a l'Aràbia Saudita i que, de moment, l'està païnt bé. És un pas important per als esportistes el fet de retirar-se i obrir una nova vida que, en molts casos, doncs, vaja, és de digestió lenta. Iniesta diu que en el seu cas no està sent així i ha afegit també que guarda molt bon record de com va anar la seva sortida del club blaugrana el 2018.
Estoy orgulloso de la imagen del Andrés Iniesta jugador que sale del Barça con esa final de la Copa del Rey, con esa sensación y, ostras, después de todos los años que he estado en el Barça, salir así es un título más, no es fácil.
Iniesta, que és una mica l'antifutbolista, eh? Contràriament a molts que amb cert afany de notorietat o de donar-se visibilitat, Iniesta moltes vegades en un segon pla, discret, però això no amaga la gran qualitat que tenia com a jugador.
Sí, sí, i per mi precisament això el converteix encara en un millor exemple. Tenim altres marcadors, eh? Més enllà del que has comentat del Barça de futbol femení.
Sí, de diverses disciplines. Per exemple, un apunt de futbol. Avui s'han jugat partits de la ronda preliminar de la Copa del Rei. Qui passa aquesta eliminatòria entra ja al que seria en el quadre principal amb equips de primera, segona divisió. Doncs bé, hi havia un català, és el Vic, i ha guanyat l'Sporting de Mou 4-0. Això vol dir que el Vic serà la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina, i no només això, jugarà contra un equip de primera divisió i a casa, perquè les eliminatòries són de moment a partit únic, per tant, a veure el bombo que li depara el Vic, però potser hi ha festa grossa en funció del que depari el sorteig. En bàsquet, el Joventut ha guanyat a l'Eurocopa masculina a partit de la tercera jornada, és la segona competició europea. Victòria ajustada 73-78 a la pista del Sopot polonès. També en bàsquet, un parell de marcadors de l'Eurolliga. El Barça juga divendres a casa contra l'Alba de Berlín, però avui hem tingut un Mònaco 85, Maccabi 79 i una Estrella Roja 78, Baskonia 71. I per acabar, waterpolo. Avui començava la fase de grups de la Champions masculina en presència de dos catalans i tots dos han guanyat. L'Atlètic Barceloneta, molt còmodament, 18-7 davant del Bases de Budapest hongarès. El Sabadell ha hagut de guanyar fora de casa, més ajustat, 10-12 a la piscina del Savona Italià.
Doncs els felicitem des d'aquí. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Des de principis d'any han arribat a les costes de les Canàries més de 30.000 persones, més del doble de les que van arribar durant els primers mesos de l'any passat. Aquesta nit, però, volem fugir d'aquestes xifres fredes i volem posar-hi cares i noms per entendre millor tot el que comporta aquests viatges. De fet, si us hi fixeu, he dit més de 30.000 persones, quan la xifra concreta és de 30.808 fins a principis d'aquest mes, com a mínim la xifra oficial. Per tant, hi acabo d'afegir, des dels segons que estava parlant abans fins ara, 808 persones, i cadascuna d'aquestes persones té una història que amb aquestes xifres fredes podem perdre de vista. Així que volem centrar-nos d'entrada en un nom i en uns cognoms. Mamadou Lamine Yaye. Bona nit, Mamadou.
Bona nit.
Tu vas néixer al Senegal.
Al Senegal, sí.
Fa 19 anys.
Sí.
¿Cuándo decidiste tú irte del Senegal?
Bueno, lo he decidido desde que tengo 15 años.
¿Por qué?
Pues que estaba en Senegal con mi padre y no tenía posibilidad para estudiar o hacer muchas cosas así. Por eso que he decidido venir aquí en España.
¿Y por qué elegiste España?
Pues bueno, España es un país que se mejor para buscar un futuro así, para encontrar muchas cosas y saber también cosas.
¿Cómo fue el viaje desde que dices quiero ir a vivir e intentar llegar a España y vivir allí? Desde que dices quiero irme hasta que llegas a España, ¿cómo fue tu viaje?
Pues el viaje fue muy duro y durísimo, la verdad, porque he salido en Senegal desde al final de 2020 y tenía un amigo que se hace viaje Mauritania y Senegal, y un día me llama por la noche. Me dice que, bueno, hoy voy a salir a ir Mauritania, si quieres me acompañar así. Bueno, lo contestaba que sí, él tiene patria que se hace viaje. Y yo estuve ahí 2 meses.
¿En Mauritania?
En Mauritania. Estuve ahí 2 meses y vivía en un campo que había mucho de gente así. Pues que bueno, que a mí no tenía suerte de salir ahí. Durante los 2 meses no tenía suerte ni nada. Es que tenía un tío que estaba en Marruecos, me ha llamado, pues me dice que bueno, si tiene posibilidad de venir aquí en Marruecos así, y estuve ahí un año, trabajaba también con los que hacen camisetas así, uh-huh. Y mi tío tenía un amigo que hace viaje a España y
Y Marruecos.
Y Marruecos, sí. Me dice que, bueno, hay una patera que va a salir hoy por la noche, así. Si está preparado por estar con ellos o no, lo he contestado, sí. Sí que estoy preparado.
¿Fue peligroso el viaje?
Sí, fue muy peligroso, la verdad. Porque el mar estaba muy mal, súper mal, fatal. Porque se moviendo y también, pues, que es un riesgo. Porque hay mucha gente que están allí que no saben ni nadar ni nada. A veces te he encontrado cosas que te da la pena, que te da pena. Que te he encontrado una persona que no sabe, que no puedes mover donde sientas, que hacer caca, pis, vomitar, todos en el mismo sitio, es lo que más duro del viaje.
¿Llegó todo el mundo de los que salieron contigo?
Sí.
¿Todos
sí
con vida?
Sí.
¿Vosotros elegisteis dónde de España o no sabíais dónde llegaría la patera?
No lo sabíamos y hasta que nos llegue a Fuerteventura.
O sea, llegaste a las Canarias, ¿eh? Fuerteventura.
Sí, he llegado a Fuerteventura y estuve ahí dos días así y ellos han mandado Canarias. Uh-huh. He pasado ahí, estuve ahí en Canarias, un centro de Cruz Roja, porque cuando entraba aquí, entraba con minoridad.
Y luego estás un tiempo en Canarias y luego ¿cómo te moviste dentro de...?
Bueno, tuve Canarias casi un mes y algo y luego Canarias me han mandado a Málaga. Y fue a Málaga 3 meses, 4 meses así y llegué aquí en Cataluña 2022.
¿En Canarias a ti te preguntaron dónde quieres ir de España?
Pues sí que me preguntó, porque ellos querían que la verdad que me quede ahí para que me manda a un centro de menores así, pues que yo he decidido venir aquí en Cataluña desde Senegal.
¿Y primero por eso no te enviaron a ningún sitio de Cataluña, sino...?
No me han enviado a ningún sitio.
¿Sino a Málaga?
A Málaga, me han enviado a Málaga Málaga.
¿Por qué Málaga y no Cataluña directamente?
Pues que no sé, me han enviado a Málaga. Estuve en un centro de Cruz Roja 3 meses así. También lo decía que sí que me puedes comprar billete para que sube en Cataluña, así.
Tú tenías 16 años, por lo tanto, tenías que ser, como eras menor no acompañado, algún gobierno, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat, se tiene que hacer cargo de ti, en teoría. Cuando llegues a Cataluña, ¿qué pasa? ¿Dónde vas a parar? ¿Quién te acoge? ¿Quién te ayuda?
Bueno, llegué aquí en Cataluña y encontraba una persona de subsahariano, lo preguntaba dónde está la policía de Mossos, así, y me enseñaba la policía de Mossos, y entraba ahí directamente, y lo dije que soy menor de edad, y ellos me preguntan dónde vienes, así, me han dicho que tiene que esperar aquí un poco tiempo, y luego me han mandado a otro sitio para hacer huellas, así, y me han mandado Cruz Roja. Y Cruz Roja estuve ahí unos 3 días, 4 días. Me han enviado a un centro que se llama El Pla. Esta es provincia de Tarragona.
Ajá. ¿Y ahora estás viviendo en Reus?
Ya estoy vivo porque he pasado a otro centro también que se llama Santa Coloma de Querar. Uh-huh. Luego me han enviado otro centro que se llama Orio. Es un centro que se pasa ahí un poco tiempo para hacer formación y estudiar, y luego te han mandado un piso.
Aquí la educación obligatoria, en principio, llega hasta los 16 años, que es justo la edad que tú llegaste.
Sí.
De los 16 a los 18, ¿qué estuviste haciendo en estos centros?
Bueno, todo el tiempo que he pasado, que no tenía pasaporte, porque me costaba conseguir pasaporte, los papeles, porque en mi país, con los temas de política así, que no podrías conseguir papeles tan rápido así, y no podría, porque estudiaba un PFI de cocina, y luego quería hacer un gradimillo, y no podría hacer gradimillo.
Claro.
Me costaba un poco para conseguirlo, y al final lo he conseguido, y también tengo permiso de residencia.
¿Y pudiste empezar a estudiar el grado medio?
Pues que ya estoy estudiando
un ciclo formativo.
Sí, porque es un socio de sanitaria.
Ajá, socio sanitario.
Sí.
O sea, para ayudar a las personas que necesitan asistencia,
sí,
sanitaria.
Sí.
¿Te gusta?
sí que me encanta, porque quería ser, la verdad, que educador y no podría estudiar grado medio. Y este curso se parece un poco a ser educador y por eso que lo cojo y lo estudio.
Ajá. Cuando tú cumpliste 18 años, que en teoría ya pasas a ser mayor de edad y la Generalitat, el gobierno, ya pasa a tener otro papel respecto a ti, ¿tu situación cambió o no?
Sí.
¿Qué pasó?
Pues que si hace 18 años y ser mayor de edad, tienes que cambiar los papeles, porque los papeles que tenía antes eran papeles de menor de edad, así, pues que tenía que cambiarlo para que tú saber que ya eres adulto, y si hace cosas malas así, pues tiene que saber lo que te va a pasar.
Entonces te tienen que hacer un NIE, ¿no? Un documento oficial.
Sí.
Y no sé si tienes también un permiso de trabajo, ¿no? Si todo esto te lo
hicieron. Pues que ya tengo permiso de trabajo, porque estoy trabajando fin de semana y también estoy estudiando.
Muy bien. ¿Era tu sueño, si volvemos hacia atrás, ese niño de 14, 15 años en Senegal que soñaba en llegar a Europa, en llegar a España, a Cataluña? Cuando tú llegas, o ahora viendo todo este circuito que has tenido que recorrer, pasar de un centro a otro, ¿estabas realmente contento de haberlo conseguido o ha sido más duro de lo que tú pensabas?
Pues la verdad que estoy muy contento porque ya he conseguido lo que quería conseguir, pero también no es tan fácil. Pues que tiene que hacer un poco difícil y un poco duro para que luego, si lo tiene, lo va a respetar.
Claro, tú valoras mucho ahora la posibilidad de haber entrado en un ciclo formativo,
sí,
por ejemplo.
Claro que sí, porque me costaba.
¿Tú volverías a hacer lo mismo?
Pues que ahora no.
¿No?
No. A veces me hablo con mis amigos, que la verdad que quieren venir aquí en España, y si me preguntan, lo voy a decir que no. ¿Sabe por qué no? Porque hay mucho riesgo y también te puedes encontrar muchas cosas o cualquier cosa te puedes pasar dentro del mar.
Claro.
No voy a dar ningún consejo a ninguna persona para que coge una patera y venir aquí en España, no. Porque patera no es un coche. Y también el mar no es un otra vía así. Es muy peligroso.
Deduzco que tú has dejado amigos en Senegal y te preguntan mucho cómo estás aquí, o sea que hay más compañeros tuyos que también quisieran venir, ¿no?
Sí, porque, bueno, y tengo un amigo que hace un poco tiempo también que murió dentro del mar.
¿Que murió?
Era mi amigo que murió dentro del mar así. Por eso que cuando una persona me pregunta así o me pregunta que ya quiero coger una patera para venir aquí en España, lo voy a decir no. Ellos van a pensar que es lo que he contestado es tonto, y no es tonto, es la realidad. Y si te pasa algo, es mi culpa.
Claro. Tú sabes que ahora los políticos discuten mucho sobre qué hacer con los jóvenes que llegan.
Bueno, sí, que a veces lo encuentro en TikTok así, que gente dice que, bueno, ellos vienen aquí a robar nuestro trabajo, así, no sé qué, no sé cuándo. Pues bueno, lo voy a pasar directamente porque no me importa lo que están hablando, porque vengo aquí para buscar una mejor vida, a ayudar a mi familia.
Claro, como haría cualquier persona.
Ya.
Muy bien, aquí enfrente tuyo tenemos a Ferran Rodríguez, que ets el president de la FEPA, que és la federació, podríem dir, de referència a Espanya, que aglutina entitats que promouen l'emancipació de la joventut. No sé si teniu xifres de quants casos com el de Mamadou hi ha de joves que arribin a Espanya, a Catalunya, menors d'edat i que estiguin tutelats pel
sí.
Govern de...
Mira, a Catalunya, per exemple, a Catalunya diríem que en aquest moment 4.390 que són majors d'edat i estan d'alguna forma o d'una altra vinculats amb alguna prestació de la Generalitat, i uns 2.300 que són menors d'edat.
Clar.
Aquí, entre migrats i no migrats. Quins d'aquests són migrats? Aproximadament el 50%.
De vegades, el debat que jo sento dels polítics, la gent a la societat, és una mica allò de repartiment com si fossin paquets.
Sí.
Tenim tants, qui se'n queda, quants... No sé si el debat és una mica poc humà, en aquest sentit, des de la teva perspectiva.
absolutament deshumanitzant. És a dir, quan fins i tot els que creiem que no som racistes incorporem termes com el repartiment, com l'acollida, per exemple, no? El terme acollida a mi em fa molt de mal perquè tu acull si vols. I això no és una qüestió de voler o no voler.
Clar.
Vull dir, aquests nens, sobretot els menors, tenen el dret i han de ser acollits i han de tenir tots els drets que la llei contempla per ells. Aleshores, aquestes visions molt més de dalt cap a baix, on jo reparteixo, on jo acullo si vull o no, si no, no acullo, jo crec que ens estan fent molt mal a tots i totes.
Fins i tot quan els periodistes parlem de crisi humanitària, jo també tinc dubtes, i ara t'explico el per què, no? Si a les Canàries tenen un centre capacitat per a 500 persones, diguem, i n'hi ha 5.000, clar, si t'ho expliquen així, sí que dius, clar, no hi caben, és impossible, si estem preparats per 500 i n'hi ha 5.000, però després, per pocs càlculs que comencis a fer, potser les xifres no són tan altes. És a dir, Catalunya té 947 pobles. 3 persones a cada poble, quantes en donen? Poden acollir 3 persones en un poble? Els notaríem a Barcelona 3?
Sí, sí, sí. És una visió tan de creure'ns superiors que jo crec que l'únic que fa és malmetre allò que ja teníem. Perquè les entitats que treballem amb aquests joves, caram, fa 25 anys que estan arribant joves i no hi havia estigmatització. Ara sí que hi ha estigmatització. Perquè n'hi ha més. O perquè no treballem igual, o perquè l'acollida no és la mateixa, o perquè no hi ha els serveis necessaris, o perquè hi ha gent disposada a fer una arma llancívola del tema de l'emigració.
O sigui, l'estigma ha anat a més.
Sí. A Catalunya l'edat d'emancipació està en 29. Amb ells els hi demanarem que, havent arribat aquí amb 16-17, s'emancipin als 21. Sabent català, castellà, tenint un ofici i una feina. Això en els nostres fills no els hi demanem tot això quan tenen 29. Mm-hmm. No? Però què passa? Podem treballar molt bé i que tinguin tot això? Podem fer-ho. El més important és el seu esforç i ell el posen. Ara, si no tenim després una comunitat disposada a acollir...
De seguida hi haurà algun oient, pocs, perquè el Catalunya Nit tenim a la gent ja que ens escolta molt, però algú que ha dit, sí, ja estan aquests dos, que vingui tothom i aquí cap tothom i tal, i la vida és molt més difícil que això. Què responem davant d'aquest tipus de pensaments?
El tothom, tan estricta és la paraula tothom com ningú. Aleshores, penso que cap debat podria o s'hauria d'iniciar amb cap d'aquests dos termes, no? Que no entri ningú o que entri tothom. Jo crec que el més important és treballar la comunitat, perquè és la pròpia comunitat, la pròpia societat qui dirà fins on podem o volem acollir. Aleshores, és volem a tothom. Bé, és que ells no són tothom, perquè ells surten els que realment ja no poden més.
Arriba un jove com el Mamadou, 16 anys, 15, 14, quina acollida se'ls hi fa i què se'ls hi hauria de fer?
Sí.
Que no sé si és el mateix.
Sí, mira, quan un nen, en aquest cas són nens, arriben, van al servei que ell deia de Creu Roja, que és el DAI, que és el de primera acollida, on han d'estar 3, 4, 5, 6 dies, prova d'edat, i d'aquí passar a un centre d'acollida, on en aquest centre diríem que és un acoplament del menor al territori, del menor a un equip educatiu, és a dir, i a la inversa, no? I a partir d'aquí ja hauríem de ser, en 6-7 mesos, ser capaços de dir, aquest noi pues, té unes inquietuds tal, aquesta és la seva realitat, té una psicopatologia, no la té, té un germà en Oviedo i és interessant que acabi allà, però d'aquí 5 anys... És a dir, definir l'esquelet d'aquest itinerari i aleshores hauria de passar a viure en un espai ja de molta més autonomia, on el que faran els educadors i educadores és acompanyar aquest itinerari perquè sigui d'èxit. És el mateix camí que segueixen menors que estan en el sistema de protecció, però que no són estrangers, que són d'aquí, perquè estan sols.
Després arriben 18 anys, majors d'edat, però tu has parlat dels 21, l'emancipació. Què passa entre els 18 i els 21?
Han de fer ells el miracle, no? Perquè feina podem trobar, sí. Quin tipus de feina, també?
Que si els 18 surt d'un centre dels que parlàvem abans, surts als 18 i encara no tens una feina, és impossible trobar un lloguer.
No, però és impossible trobar un lloguer encara que tinguin feina.
Per això.
Perquè l'experiència ens està dient que tres o quatre joves com el Mamadou junts amb un salari de 1.200 euros cada un, no els lloguen un pis.
O sigui, hi ha racisme immobiliari, això que es parla tant.
I tant. Aleshores, el major dels problemes en aquest moment, perquè aquest itinerari d'emancipació que vivés és la vivenda. I no sabem quina solució donar. I no hi ha cap govern que tingui una solució, perquè tots són solucions a molt llarg termini. I els joves els tenim que demà passat sortiran d'aquest centre que tenen, que poden estar fins als 21, i què? Diu, és que no té feina. No, sí, 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 té feina.
Habitualment en troben, de feina?
Sí, 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 sí. Amb un acompanyament per insertors i en base als programes que hi ha del govern, jo crec que tots els que volen treballar poden treballar.
Per tant, ja per acabar, com a conclusió, podríem dir que el circuit de l'acollida més o menys funciona, i on tenim el gran problema és amb aquesta emancipació per culpa de l'habitatge, de l'accés a la vivenda?
A Catalunya sí. El circuit de l'acollida funciona. Jo crec que es pot millorar, però aquí estem tots d'acord. No és una qüestió de dir, escolta, que no. No, no, estem tots d'acord i entre tots ho farem. Poder, el gran secret és deixar de tractar com una emergència allò que ja no és una emergència. Quan estan en els pisos o en els centres, jo penso que hi ha de millors i de pitjors, però la inserció laboral és possible, i a més els empresaris catalans els agraeixen enormement, i l'habitatge és el gran problema.
Aquesta discussió sobre els cupos, que ja sé que és una paraula que et farà molt mal a les orelles, però que les comunitats autònomes estiguin obligades a acollir un determinat nombre de menors no acompanyats un cop hi ha excedent, una altra paraula que no t'agradarà, per exemple, un centre com el de les Canàries?
Estic absolutament d'acord.
Mamadou, tu en el futur voldries tornar al Senegal o ja t'agradaria quedar-te aquí per sempre?
La verdad que me gustaría ir solamente visitar y volver.
Muy bien, de vacaciones, ver
de
a la
vacaciones
familia.
De vacaciones y... de un mes así a ver mi madre y mis hermanos así y ya está.
Muy bien.
Y volver hasta aquí en España.
¿Tu madre está contenta que estés aquí?
Sí, que la verdad que mi madre está muy contenta.
Y nosotros estamos muy contentos que hayas venido aquí al Catalunya Nit. Muchas gracias.
Pues bueno, a vosotros también muchísimas gracias. Y también tengo que dar las gracias a los que me permitir asentar aquí y hablar, a charlar con ustedes.
Claro que sí.
Porque que llegue aquí en 2022, estoy con ellos. Y también estoy muy contento, súper contento, la verdad, con ellos. Todos, la verdad que muchísimas gracias, porque estoy emocionado, la verdad, que cero, bueno.
Ens emocionem tots, és normal.
Ja.
I gràcies també a gent com el Ferran Rodríguez, de la FEPA, per la feina que feu.
Per l'interès.
Per haver vingut. Gràcies.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Aquest dissabte, els de l'Arca de Noguer del Suplement serem al Time Out Market per parlar de la cuina catalana d'avantguarda amb el xef estrellat Jordi Artal. Com es pot actualitzar una cuina com la nostra? Recordeu, en directe, des del Time Out Market, al pis a dalt del Mare Magnum, a partir de 12:15. Bon profit!
Les nostres receptes on a tu us encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A Em sembla una hora molt indicada per parlar d'un llibre que porta per títol Quan vinguin a arrestar-me a mitjanit. El podeu trobar traduït al català per Empúries i al castellà per Libros de l'Asteroide. L'autor és Tahir Hamoud Izgil, de qui es diu que és un dels poetes més importants en llengua uigur. Però el llibre que ara ens arriba en català, tot i que té poesia, és en realitat una obra de no ficció on explica la seva vida, una vida de persecució a la Xina pel sol fet de ser uigur. Part de la comunitat d'uns 12 milions d'habitants que viu sobretot a Xinjiang, la regió autònoma de l'oest de la Xina, una comunitat que té l'islam com a religió principal. Ara viu exiliat als Estats Units, a prop de Washington. El per què hi viu és el que explica quan vinguin a arrestar-me a mitjanit i ens està escoltant ara mateix. Tahir Hamoud Izgil, gràcies per acompanyar-nos i felicitats pel llibre.
Gràcies per convidar-me.
Ets un poeta, però has canviat de gènere literari per explicar la història de la persecució dels uigurs a la Xina. Com vas prendre la decisió d'escriure aquest llibre?
Hi ha moltes vies per fer conèixer la repressió. Pot ser amb narrativa indirecta, amb reportatges periodístics, investigació... Però sota el meu punt de vista, la narració directa n'és una de molt poderosa. Hi ha diversos llibres sobre la repressió als uigurs, des de llibres de supervivents, d'activistes. Com a poeta vaig pensar que tenia molt sentit expressar les meves experiències amb les meves pròpies paraules i en la meva llengua. Per això vaig escriure aquest llibre. Soc un narrador i un supervivent, i per mi la combinació d'aquestes dues característiques em permetien realitzar un treball molt específic.
L'obra és un crescendo de repressió. Jo no sabia, per exemple, que determinats noms estan prohibits perquè les autoritats xineses creuen que són massa religiosos o massa ètnics. I anem avançant, pàgina a pàgina, des d'aquest tipus d'exemples fins a les detencions massives. Què és el que estan patint els uigurs?
Com a lloc que ha estat colonitzat per la Xina, la terra dels uigurs té una llarga història de patir repressió, especialment després que el Partit Comunista Xinès va arribar al poder el 1949. I malgrat que van denominar-la com a regió autònoma, de fet mai s'ha implementat l'autonomia. Els drets civils, legals i humans dels uigurs han estat sistemàticament privats i els uigurs han patit molt per defensar-los. En aquest context, la repressió del govern xinès de vegades s'ha accelerat o alentit. Però a partir del 2012, la naturalesa de la repressió va canviar amb el que l'estat xinès va anomenar lluita contra les tres forces: separatisme, extremisme religiós i terrorisme. I la sola existència del poble uigur va ser considerada una amenaça pel Partit Comunista. El meu llibre és un testimoni d'una repressió extrema i sense control a partir del que vaig viure entre el 2013 i el 2017 fins que vaig abandonar el país.
Va arribar un moment, Tahir, que tenies una maleta preparada, com passava sovint a la Unió Soviètica, perquè estaves convençut que et vindrien a detenir a casa.
Sí, estava segur que em vindrien a detenir perquè tenia molts amics i familiars que ja havien estat detinguts i jo ja estava marcat perquè ja m'havien detingut una vegada per motius polítics. Vaig tenir sort i vaig poder escapar-me a temps, però un cop vaig arribar als Estats Units em va quedar clar que estava a la llista.
I t'haurien portat a un lloc que les autoritats xineses no anomenen presons, sinó centres de reeducació. Què són, en realitat? Què hi passa en aquests centres?
El Partit Comunista Xinès ha conduït moltes campanyes al llarg de la seva història i de vegades les anomenen educació. Aquesta paraula, educació, era des que eren petits una paraula bonica que feien servir els nostres pares. Ara, amb tanta gent detinguda, la paraula educació s'ha convertit en una paraula esfereïdora. Hi ha molts noms associats a aquests centres, de reeducació, camps de concentració... Tothom a qui s'envia a aquests centres ha estat escollit per un sistema informàtic i el sistema els designa d'alguna manera o altra en connexió amb el terrorisme. S'interroga a tothom i als que es considera més perillosos se'ls envia a la presó. Als que es queden al centre de reeducació els fan estudiar xinès i les polítiques del govern. Moltes persones són usades com a mà d'obra. Hi ha fàbriques a dintre els camps o al costat i fan treball forçat. En aquests camps hi ha càstigs i abusos sexuals. S'administra a la gent drogues desconegudes i se sospita que és una campanya d'esterilització de la població uigur. Hi ha també informacions sobre malalties i morts en aquests centres.
Hi ha persones al teu llibre, companys teus, que acaben detinguts. Hi ha xifres de quants uigurs han acabat en aquestes presons?
A la primavera del 2017, quan van començar les detencions massives, era impossible saber-ne a l'abast. Però vaig veure centenars de persones detingudes en un sol dia. Per tant, l'escala era molt gran. Quan vaig arribar als Estats Units, vaig tenir accés a més informacions d'investigadors que parlaven d'entre 1 milió i 3 milions de persones. I segons alguns documents filtrats de l'Agència de Supervisió Xinesa, en 5 anys, a partir del 2017, hi va haver més de 500.000 d'uigurs que havien estat acusats de crims. I a la Xina, els acusats acaben gairebé sempre condemnats. I aquesta xifra és només una part de les detencions massives, perquè en la majoria de casos arrestaven gent sense cap càrrec.
Va arribar a ser perillós tenir l'Alcorà a casa.
El 2017 va passar a ser perillós tenir qualsevol material religiós al telèfon o a casa. I, de fet, no està permès ni utilitzar termes religiosos en una conversa o en una felicitació, ni dir Allah o Déu. I és difícil de fer-se la idea de fins a quin punt aquestes restriccions estan afectant el dia a dia dels uigurs.
Finalment vas aconseguir escapar d'aquests perills. No vull donar-ne gaires detalls perquè podria arruïnar la història per a qui vulgui llegir el llibre, però amb un periple molt complicat i resumint molt, vas arribar amb la teva dona i les dues filles als Estats Units i és un moment molt feliç i molt trist a la vegada. Pots explicar als nostres oients què va passar quan, per exemple, vas posar-te en contacte amb la teva mare des de Washington?
Vam tenir molta sort de poder-nos escapar als Estats Units, però no és una cosa que volguéssim. No ho hauríem escollit. I el fet que tanta gent que ens importa estigui patint encara ens fa més difícil gaudir de la nostra llibertat. Com que finalment vam poder sortir inventant-nos l'excusa que la meva filla necessitava ajuda mèdica, vaig pensar que podia posar-me en contacte amb la meva mare, però després de tenir una petita conversa telefònica amb ella, al cap de poques hores uns agents de seguretat van arribar a casa seva, la van espantar, li van confiscar el telèfon i la targeta d'identitat. El meu pare i el meu germà petit van haver d'anar a la policia i dir-los que jo no existia per a ells, que no teníem cap relació. Ho van fer per recuperar el telèfon i el document d'identitat. I considero que van fer el correcte, que és el que havien de dir.
Això no dic que l'alàquim.
Un cop arribes a Washington, comences a fer de taxista per Uber. En quina situació estàs ara?
Vaig treballar per Uber per sustentar la família, després vaig tenir una feina a temps parcial en un mitjà de comunicació i ara estic escrivint el meu segon llibre i la meva família té un petit negoci. Entre els refugiats ens podem considerar afortunats perquè vam aconseguir marxar junts. Les meves filles estan estudiant.
Què creus que hauria de fer la comunitat internacional per intentar millorar la situació dels uigurs a la Xina?
La comunitat internacional ha jugat un paper molt important per evitar que empitjorés encara més la situació. Que el 2021 diversos governs arreu del món reconeguessin com a genocidi la repressió que l'estat xinès exerceix sobre els uigurs va provocar immediatament que el govern xinès no anés més enllà en la repressió.
Tens esperances i ganes de tornar algun dia a la teva terra, a Xinjiang?
Evidentment que vull anar-hi. És la meva terra natal, on vaig créixer. Però si no canvia molt el govern, és impossible per a mi anar-hi.
Tahir Hamutisgil, autor de Quan vinguin a arrestar-me a mitjanit, gràcies per aquesta conversa i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista i envio una salutació a tots els oients catalans.
Anglo-cularga, men de salam.
Afegir una pila que aquesta entrevista amb una persona que també coneix la situació dels uigurs a la Xina, això sí, des d'una altra perspectiva. Francesc Canals, corresponsal de Catalunya Ràdio a Pequín, bona nit.
Hola, bona nit, o assalamu alaikum, que dirien a Xinjiang.
És veritat, sí, sí, ens anem enviant tan bé. Aquest llibre, aquesta seria ja la primera pregunta. Quan vinguin a arrestar-me a mitjanit, suposo que a la Xina no es deu pas poder trobar.
No, en absolut, definitivament no, perquè és un llibre de denúncia i per dos motius, perquè és un llibre de denúncia i perquè l'autor és uigur. De fet, escriptors xinesos consagrats han vist com els últims anys s'anava estrenyent l'espai per poder evocar, diguem, les contradiccions de la societat xinesa, per exemple, els desequilibris del creixement econòmic, coses que fa 15 anys es podien explicar, es podien discutir una mica, almenys en cercles intel·lectuals, ara és literalment impossible i, per tant, molt menys encara un llibre que ve de la comunitat uigur, que de fet és la més perseguida juntament amb els tibetans.
Doncs ha arribat abans la traducció en català aquí, que no pas que es pugui trobar a les llibreries de la Xina. No sé si què t'ha semblat el que ha explicat el Tahir Hamoud Isgil, si alguna cosa t'ha cridat especialment l'atenció.
Bé, és molt revelador, no només per la situació d'ell, sinó perquè és una mica la situació de tothom, en particular el Xinjiang, que tingui una visió diferent al govern, no? I que pugui tenir una projecció pública, per mínima que sigui, com en el seu cas és un poeta, un intel·lectual, o sigui, però no cal ser un revolucionari per cridar l'atenció de les autoritats. Un llibre de poemes pot ser revolucionari, no? Pot ser contra el govern, i per tant serà vist i perseguit i vigilat i reprimit, i en el cas d'ell, doncs, l'única sortida era l'exili, no?
Mm-hmm. Tu hi vas ser el maig del 2021 i ens vas explicar coses com aquesta.
L'hipercontrol policial, la repressió i la forta inversió per modernitzar el Xinjiang han soterrat el record que en aquest barri va començar la revolta uigur del 2009 contra els Han, ajudats amb tota mena d'avantatges per instal·lar-se a la regió. Urumqi és una peça clau de la nova ruta de la seda, el projecte de Pequín per estendre la seva influència econòmica, començant per l'Àsia Central.
Aquesta ja és l'atmosfera una mica que trobem al llibre del qual estem parlant avui. D'entrada, Francesc, no sé si és fàcil o complicat que et deixin, encara que estiguis acreditat com a periodista a Pequín, si és fàcil o no anar a treballar a la zona uigur.
No, en absolut. És a dir, el fet que hi poguéssim anar en aquell moment va ser perquè, d'alguna manera, la Xina volia, diguem, netejar la seva imatge, no? Havia estat objecte d'aquestes acusacions que negava al principi, negava que hi hagués cap mena de repressió, i després va convertir el que eren centres d'internament, els va convertir en el que la Xina anomena centres de formació professional, no? I llavors el que volia era, d'alguna manera, netejar una mica la imatge i fer veure, o per entendre'ns, poder dir que els periodistes anàvem al Xinjiang, i aleshores van obrir, d'alguna manera, la porta, sense dir-ho molt explícitament, però van dir qui vulgui saber què passa al Xinjiang té tot el dret d'anar-hi, i vam aprofitar l'oportunitat, vam anar-hi sense saber si ens faríem tornar enrere, i de fet, clar, vam estar vigilats tota l'estona, però en principi fem veure que no ens vigilaven, no? És a dir, tenies un senyor darrere i cotxes que et seguien en el teu cotxe, però tenies un senyor tot el dia a la recepció de l'hotel, que es veia molt que era un policia vestit de paisà, amb unes bambes vermelles i ulleres de sol, al vestíbul de l'hotel, que no eren del tot necessàries. Bé, aquest tipus de personatges que t'envolten i que saps perfectament que estàs sent molt vigilat i que volen que sàpigues que ho estàs, no? Malgrat això, vam poder una mica recórrer la zona al voltant d'Urumqi, i el fet és que el que d'alguna manera vam poder veure és que aquests centres de detenció efectivament existien, i el que volia demostrar la Xina d'alguna manera és que aquests centres no tenien aquesta funció que s'havia denunciat, no? de la repressió d'un milió i mig de uigurs, i per tant van intentar una mica netejar la seva imatge. Ho vam aprofitar per explicar el que vam veure, i vam veure efectivament, vam poder comprovar en el lloc on alguns grups pro drets humans assenyalaven hi havia un centre de detenció amb les seves torretes marcadament destinades a vigilar la gent que hi havia dintre, no?
Sí, més semblant a una presó que una escola, eh?
Una presó en tota regla, és a dir, ells en diuen centres de formació professional. Això va ser quan van canviar de tàctica o d'estratègia. Primer era, no, això no existeix, i després va ser, estem d'alguna manera convertint els joves de Xinjiang en bones persones perquè no caiguin en les mans de l'islamisme, no? Del jihadisme.
Doncs aquest és el luxe que tenim a Catalunya Ràdio, de poder comptar amb un corresponsal que reacciona a les notícies del dia, però que també ens ajuda a posar context a un llibre com aquest. Moltíssimes gràcies, Francesc. Fins la propera.
Bona nit. Fins la propera.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquest dijous, l'equip del matí de Catalunya Ràdio es desplaça fins a la frontera a la Jonquera.
Analitzarem el desenvolupament econòmic d'aquesta zona clau a Catalunya.
Hi ha qui pensa, i és legítim,
sense perdre de vista el debat de política general. I tindrem moltes més sorpreses.
Aquest dijous, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Amb el suport del Centre Comercial Gran Jonquera.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
13, 29, 42, 44, 48. I els sols, 2 i 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
El dimecres li queden només 10 minuts i ens falta saber qui ens ha estat acompanyant avui aquí al Catalunya Nit. I és una persona que, d'això de pensar les notícies que diem tant aquí, en sap moltíssim. Núria Vilàcoma, bona nit. Avui t'hem convidat, entre altres coses, perquè has escrit el llibre Històries del 30 Minuts. Ara en parlarem, però abans la pregunta que fem a tothom: has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Moltes coses, i segurament una de les més útils per mi i per molta gent és el tema de les robotrucades.
Ah, sí,
Que han citat, que tots segur que ens passa molt sovint de rebre aquestes trucades, i que de vegades pengen ja en el moment que despenges. I el que han dit és que no són inofensives i que ho fan sobretot amb dos motius, que així saben si el telèfon funciona, l'hora que després et poden trucar per fer l'estafa real, i que, a més, si tornes aquesta trucada, molts cops doncs, et deriven a números de pagament i que estan arribant multes ja de 200 o de 300 euros, fins i tot. I, clar, el que sorprèn és que, clar, qui et posa, quan t'arriben aquestes factures, normalment són les companyies telefòniques, no? I el que sembla és que, d'alguna manera, d'aquests estafadors també treuen profit, això és una cosa que he d'investigar més, però...
Sí, i deu haver aquests números comercials, diguem, que una part se la deuen embutxacar. De fet, jo ara ja molts cops quan em truquen i no sé el número que em truca, ja no sé què dir ni què fer, perquè normalment dic sí, però ja em van dir que dir sí és perillós, total, que ja no sé què fer. Ja, jo només, a vegades despenjo, estic en silenci a veure què sona allà, aquella banda, però en rebo moltes, En rebo moltes així d'aquestes que deuen buscar alguna cosa fosca.
Si al final anirem a que contestarem quan coneixem el número.
Exacte.
No? Perquè si no saps ja,
sí.
Perds trucades d'aquesta manera. Però...
O llançant els telèfons, en fi.
També estaria bé.
Escolta, has escrit Històries del 30 Minuts, 15 reportatges emblemàtics vistos avui. D'entrada hem de recordar que el 30 Minuts, programa emblemàtic de TV3, fa 40 anys, just d'aquí 10 dies. 40 anys d'història. I... has fet aquest llibre, 15 reportatges. Estava intentant trobar la xifra i he vist que, en total, en tots aquests 40 anys, n'han aparegut 1.700. Com heu fet la tria d'aquests 15?
Clar, és molt complicat i més per mi, no? Però qui ho sabia millor eren els tres directors del programa, Joan Salvat, l'Eduard Sant Juan i l'actual en Carles Solà, i van ser ells que ja van fer primer una primera pretria, perquè si no és una bogeria tants. I llavors, per arribar de 30 a 15, el que hem prioritzat és sobretot la continuïtat que haguessin tingut aquestes històries. Vull dir, en aquest llibre no és que surtin els reportatges més famosos o més simbòlics, que molts d'ells sí, però més que fos interessant explicar com està ara l'actualitat, de com han evolucionat en els personatges com els temes, i que fos interessant parlar-ne ara d'aquests temes.
Clar, perquè ja poseu el subtítol Vistos avui, és a dir, que no és només un reportatge per quedar-te amb el que va passar en aquell moment, en l'emissió, que per cert, al final de cada capítol hi ha un QR per qui vulgui veure directament el reportatge, sinó que el que has fet és anar a buscar els protagonistes o mirar com aquella història està avui, no?
Exacte, aquesta és la idea principal, o sigui, anar al màxim a poder trobar les persones. Sí que hi ha un dels temes, per exemple, que és sobre la guerra de Bòsnia, que l'hem hagut de fer a distància, però el que he prioritzat sobretot és poder trobar les persones, anar als llocs, també reproduir diàlegs, fins i tot cançons, buscar al màxim les accions en les històries, doncs per fer-ho al màxim de dinàmic, i que l'objectiu del llibre és, per un costat, commemorar els 40 anys del 30 minuts, aquest és l'objectiu principal pel que s'ha fet, però també veure com ha evolucionat també la societat on vivim, i amb temes molt variats que expliquen moltes coses de la societat actual, com és ara i com ha canviat amb tots aquests anys. Un exercici que crec que poques vegades es pot fer de veure una evolució i 40 anys després que un programa encara existeixi, això crec que s'ha de valorar molt.
I tant, i un programa de reportatges d'aquesta profunditat i en prime time. Això és un cas molt extraordinari que jo crec que, com que estem tan acostumats a veure'l, potser de vegades no li donem el valor que això té. D'aquests 15, perquè els oients se'n facin una idea, quin destacaries? Quina història ens podries comentar?
Clar, això m'ho pregunten molt i és complicat perquè dels 30 al 15 moltes de les eleccions les he fet jo. Vull dir que ja si els he triat és perquè realment els veia interessants i els que surten, vull dir, els que els destacaria tots. Potser el tema, sobretot el primer, no? De l'Ocelita, el petit lama, aquest em feia com il·lusió perquè és un tema que no coneixia, a més. I haver tingut, ell dona molt poques entrevistes, és un noi que ja quan va néixer, al cap de pocs mesos, el Dalai Lama el va reconèixer com la reencarnació d'un mestre budista. És un tema molt curiós. I allà el vèiem que tenia 2 anys d'edat i ara que ja té quasi 40 anys, tenia l'oportunitat de parlar-hi. A més, és una persona que no vol, gairebé no dona entrevistes, no vol compartir massa, no?, la seva història. Haver tingut l'oportunitat i parlar-ne tan extensament de com va ser aquella vida vivint fins als 18 anys, tancat en un monestir, vivint com a monjo, i el xoc de després de sortir del monestir i la vida que es va trobar fora de tot, de que no sabia com relacionar-se, d'anar a la platja i la dificultat de fer nudisme o de veure fer toples, el xoc de la vida nostra que vivim, doncs és molt curiós. Però
l'has trobat al Tarragonès, està vivint ell?
Sí, sense precisar el poble exacte, perquè va dir potser no cal, saps, tant al detall, però sí, allà a casa seva, al final.
Ostres, molt interessant, aquest té un 30, un reportatge ara, també, sí, sí.
Sí, sí, és que no hi ha ningú, jo diria al món, que amb una història com la seva, una persona occidental que hagi tingut aquest accés a tot el món oriental, aquest coneixement del Dalai Lama, de tota aquesta vida, que encara hi segueix vinculat i que ho pugui transmetre.
Clar, sí, sí, molt interessant. Doncs com aquest, que n'hem explicat un, 14 reportatges més, són històries del 30 minuts, 15 reportatges emblemàtics vistos avui de Núria Vilà Coma, que ens ha acompanyat aquesta nit aquí al Catalunya Nit. Ella és una periodista freelance que volta per tot el món, també fa molts reportatges, així que seguiu-la perquè tot el que fa acaba sent interessant. Moltíssimes gràcies, Núria, per haver passat avui per aquí.
A tu, moltes gràcies.
Ens queda una última cosa que és molt important, també. L'última cançó que escoltaràs avui, abans d'anar a dormir, perquè si, després de les 12 ja serà demà. Avui l'última cançó és aquesta. Sona Fantogram, ens situa al final del dia, però encara no s'ha acabat i aquí donem importància a cada segon. És el nou àlbum d'aquest grup, que encara no ha sortit, de fet, arribarà d'aquí una setmana, però ja n'han publicat algunes cançons. I ens hem decantat per aquesta, All a Mystery. Doncs sí, és tot un misteri. Un misteri saber, per exemple, quines notícies ens ocuparan demà aquí al Catalunya Nit. El que podem assegurar és que les començarem a explicar tan bé com puguem a les 10. I quan s'acosti la mitjanit, com sempre, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia.
Hola, sóc Roser Capdevila i estic molt contenta amb el Premi d'Honor 2024 Junceda. Moltes gràcies a l'Associació d'Il·lustradors de Catalunya per fer-me aquest reconeixement que molts de vosaltres us el mereixíeu més que jo i fer-me aquesta cerimònia que tindrà lloc el 5 de desembre a l'auditori del CCB de Barcelona. Petons i abraçades als oients del programa. Bona nit.